Són les dues.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
Bon dia. Detengut a Palma un presumpte terrorista d'Estat Islàmic que estaria planejant atemptat amb alguna acció de gran abast a algun indret d'Espanya. Ha estat una de les branques d'una investigació declarada secreta per l'Audiència Nacional i desplegada de manera simultània també al Marroc, amb dos homes més detinguts a Tànger. Es dona així per desarticulada una cèl·lula jihadista afiliada al Daesh, liderada presumptament per l'home arrestat a la capital balear, que rebia el suport financer i logístic dels dos detinguts a la ciutat marroquina. Aquesta és una de les notícies destacades en un dia de nou marcat per les conseqüències de la guerra a l'Orient Mitjà, mentre el govern cerca consensuar amb els partits el seu pla anticrisi. Els transportistes confien rebre bones notícies amb algun anunci d'ajudes i bonificacions de l'executiu avui mateix, amb una assemblea que tenen a Mallorca. Si no és així, la vaga es planteja com una possibilitat real. En parlarem en els pròxims minuts. Avui és dimecres 25 de març. Facundo Tenaglia és el control tècnic i comença aquí l'informatiu migdia. I ho fem amb titulars amb Marta Puyalto. Bon dia.
Bon dia.
Que passen per la nova línia de metro de Palma a Son Espases. Estarà a partir de 2033.
I unirà en 10 minuts l'estació intermodal amb l'hospital de referència. Tindrà 7 aturades en total i arribarà fins al Secà de la Real.
Presó provisional per un home per maltractar la seva dona i els seus 3 fills a Maria de la Salut, a Mallorca.
Al detingut se li imputa un delicte en l'àmbit familiar, segons la Guàrdia Civil, per maltractar físicament tots els membres de la família i tenir-los tancats a casa amb estrictes controls també de l'alimentació.
També a Mallorca, l'edifici desallotjat a Manacor per risc de col·lapse presenta greus deficiències estructurals. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia, sobretot segons un informe tècnic a la coberta i a la cornisa de la finca. El mal estat de la conservació podria afectar tant els habitatges com els dos locals comercials oberts al públic a la planta baixa. Si la propietat no adopta les mesures cautelars ordenades per l'Ajuntament, s'enfronta a sancions coercitives.
A Eivissa, els consignataris ja preveuen que per la temporada de 2027 no coincideixin més de dos creuers al dic de Botafoc. Carmen Tires, bon dia.
Bon dia. És una de les mesures que duran a terme els consignataris per tal d'evitar la massificació. D'altra és que aquest estiu només coincidiran tres creuers, 5 dies, i ho faran durant 3 hores. Està previst que Eivissa hi arribi el primer creuer el proper dijous 2 d'abril.
A Menorca, l'ampliació i reordenació de l'aparcament de Serpentona s'ajorna una vegada més. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. Tot i que les obres havien d'iniciar-se el setembre passat, la demora en la redacció del conveni entre el Consell de Menorca i l'Ajuntament de Ciutadella ha provocat un nou retard. Amb l'inici de la temporada a tocar, s'ha decidit ajornar de nou els treballs per després de l'estiu. Es preveu ampliar el nombre de places d'aparcament amb un pressupost de quasi 600.000 euros.
Tot això pendent del Congrés, on un crispat debat sobre les mesures anticrisi rememora el no a la guerra alçat en l'època d'Aznar per la guerra a l'Iraq i enmig de retrets entre el govern Sánchez i la dreta. En uns moments sentirem el més destacat del matí a la Cambra Baixa. Pel que fa als esports, l'entrenador Pablo Cano ha estat destituït del FIBUI Mallorca Bàsquet. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia. La destitució que va agafar per sorpresa els jugadors es va prendre ahir per desavinences de Pablo Cano i la direcció esportiva en matèria de fitxatges i no per la situació quant a resultats de l'equip. El director esportiu del club, Martí Vives, ha explicat avui en roda de premsa el perquè de l'adeu de Pablo Cano. En futbol, el Barça amb Catacoy i Patrick Jarro visiten avui el Real Madrid a l'anada dels quarts de final de la Champions, i mentre el Mallorca continua preparant el partit contra el Real Madrid de dissabte dia 4, Morici, convocat amb la seva selecció, ha dit avui que el seu somni és acabar la seva carrera disputant el Mundial amb la seva selecció.
Quant al temps, darreres hores de calma abans que arribi una nova borrasca, la previsió detallada, Marc Alentei, bon dia.
Bon dia. De moment continuem parlant d'estabilitat meteorològica per avui cap vespre d'aquest cel destapat. Aniran arribant ja núvols prims darreres hores del dia fruit del canvi de temps que tindrem a partir de demà. De moment, per avui cap vespre, encara amb temperatures suau, màximes de 17 a 19 graus, però amb valors que poden superar els 20 cap en el nord de Mallorca, fins i tot en nord d'Eivissa. El vent del sud-oest farà que sigui el nord de les illes on la temperatura s'enfili més amb una situació marítima marcada per la maror, onades de 40 a 60 centímetres d'altura en general. Com dèiem, anit, ens arriba un front desgastat, ve del nord, per tant serà un front fred que ens durà, per una banda, l'entrada del vent de tramuntana, que serà protagonista aquests pròxims dies, sobretot cap en el nord de l'arxipèlag, amb temporal a la mà, demà vist taronja per mà a la mà. També pot deixar qualque brusca durant demà de matí a qualsevol banda de les illes, pluges febles i locals. No és un episodi de precipitacions, i a darrera hora del dia es poden tornar a reactivar aquests ruixadets locals, sobretot a punts de Mallorca, del Llevant, i també destaquem la davallada de la temperatura demà, baixada de 4 a 5 graus en general, amb màximes de 14 a 16. Per tant, canvi de temps en vista demà, sobretot davalla la temperatura i vent de component nord.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Ho hem dit en portada, el manco un detingut a Palma en una operació antiterrorista amb dos arrestats més a Tànger. Estan acusats de formar part d'una cèl·lula de Daesh que finançava el terrorisme i planejava cometre un atemptat de gran abast a l'estat espanyol. L'Audiència Nacional ha dirigit l'operatiu desenvolupat conjuntament per les policies espanyola i marroquina en el marc d'una investigació declarada secreta.
Una vintena d'agents s'ha desplegat a primera hora del matí als voltants d'una casa de dues plantes al carrer de Gabriel Maura, al centre de la ciutat, on han arrestat el presumpte líder del grup terrorista. Se'l vincula amb la planificació d'un atemptat a Espanya, seguint el mode llop solitari, és a dir, sense rebre ordres ni instruccions. Tot enmig d'una gran expectació creada al barri, on veïnats contemplaven tot el moviment policial desplegat a la zona i que ha agafat per sorpresa un dels companys de pis de l'arrestat.
És una persona normal i corriente, sempre simpàtico, hablaba bien, nunca se ha visto que ningún problema y no sé.
Pel que fa als altres dos arrestats en aquesta operació, segons les forces de seguretat marroquines, estarien implicats en el finançament i el suport logístic de combatents terroristes actius en el si de les branques de l'organització Daesh a la regió del Sahel subsaharià i a Somàlia.
I un jutge ha enviat a la presó de forma provisional un home de 59 anys que maltractava i sotmetia a un control ferri la dona i els seus tres fills menors d'edat. L'acusat va ser detingut dia 18 a la localitat de Maria de la Salut, on residia.
Va ser una treballadora social de l'Ajuntament d'aquest municipi qui va alertar la policia que una dona a la qual estava assistint patia maltractaments per part del seu marit, igual que els seus tres fills menors. La Guàrdia Civil va agafar declaració a la víctima i al mateix hora baixa de dia 18 els agents van detenir l'home que en aquells moments era a l'habitatge. Els serveis socials s'han fet càrrec de la mare i els fills que han estat traslladats a un centre d'acollida.
I a Formentera ha estat detingut un sergent de la Guàrdia Civil per un presumpte delicte de tracte degradant a una persona. Va ser arrestat ahir i després de passar a disposició judicial ha quedat en llibertat amb mesures. Ens n'informa Elena Trinidad.
La seva detenció va tenir lloc ahir dimarts. Estaria relacionada amb una baralla que va ocórrer en el mes d'octubre, en la qual hi havia diversos implicats i va actuar aquest sergent i membres de la patrulla de la Guàrdia Civil i de la Unitat de Seguretat Ciutadana. El Codi Penal estableix per als funcionaris públics penes de 2 a 4 anys o més de presó per una condemna per aquest tipus de delicte, a més d'inhabilitació absoluta per un període de 4 a 8 anys, segons ha avançat Radio Illa i ha pogut confirmar IB3. Després de passar a disposició judicial, el guàrdia civil detengut ha quedat en llibertat amb mesures.
Més coses, un avió de Frontex cerca des d'ahir una embarcació amb una trentena de persones al sud de Cabrera que va sortir dia 21 de març des d'Algèria. Salvament Marítim és a l'espera de mobilitzar els seus mitjans si es localitza aquesta barca.
Segons l'ONG Alarm Phone, qui va donar l'avís d'alarma, l'embarcació hauria sortit del port de Boumerdès. La setmana passada, Salvament Marítim ja va cercar sense èxit dues embarcacions amb 44 persones a bord.
A Els transportistes de mercaderies mantenen que la possibilitat d'aturar és real si el govern de Margà Proens no complementa i millora les ajudes aprovades per l'executiu estatal per fer front a l'increment del preu dels combustibles derivat de la guerra. El sector del transport celebra avui la seva assemblea general en un conegut restaurant del Gaida i està previst l'assistència de la presidenta. Novetats, Juan Luis Marcos, bon dia.
Bon dia. Aquesta assemblea dels transportistes ja ha finalitzat i fa manco d'un minut ha fet la seva arribada aquí la presidenta balear Marga Proens al dinar oficial de la patronal. Ha estat rebuda pel conseller de Mobilitat, José Luis Mateo, el president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, i el president de la Federació Balear Transportistes, Rafael Roig. Els transportistes confien en escoltar avui, en aquest dinar oficial que mantindran ara mateix, algun anunci positiu, en especial per al sector de mercaderies per part del govern. Esperen ajudes econòmiques, també bonificacions per al combustible més amples de les aprovades per l'executiu espanyol que qualifiquen d'insuficients. Ezequiel Orrac es el presidente de la Agrupación Empresarial de Mercaderías de Baleares.
Prácticamente es real, porque a ver, si no nos ayudan, es que no podemos salir a perder, como estamos repitiendo tantas veces. El problema que tenemos hoy en día es eso, que no es un negocio rentable. Y si no es un negocio rentable, ¿para qué se trabaja?
Hace que l'Orrac deia que l'opció d'aturar és real. El conseller de Mobilitat, José Luis Mateo, ha participat en aquesta assemblea de la patronal del transport i, segons el seu president, Rafael Roig, els ha confirmat que les ajudes s'aprovaran abans de Setmana Santa.
Espero que la reacció del govern badà hi serà, com ho ha dit el conseller, hi serà, i, per tant, ja espero que pues, el divendres, ja han dit que entre la Setmana Santa s'aprovarien, i ja crec que van enxossar un bon camí per tot. No oblidar que la mercaderia ve de la península i els costes es doble.
És el crit d'ajuda dels transportistes de mercaderies a l'espera de si la presidenta Proens fa d'aquí a uns minuts algun anunci més concret que satisfaci les seves reivindicacions. En qualsevol cas, els transportistes diuen que esperaran a conèixer el paquet de mesures del govern abans de decidir si aturen o no.
Gràcies, Juan Luis. Seguirem pendents d'aquesta possibilitat, d'aquest possible anunci que se faci en el dinar posterior a l'assemblea. Per part del govern, també hem de dir, el conseller d'Empresa, Alejandro Sainz de San Pedro, ha volgut llançar un missatge de tranquil·litat i assegura que l'abastiment de mercaderies està garantit.
Por motivo cautelar, muchas empresas están haciendo acopio, también por asegurarse unos precios de compra, pero yo creo que la ciudadanía tiene que estar tranquila que no va a haber ningún tipo de desabastecimiento.
Com deien, l'executiu té previst aprovar abans de Setmana Santa un decret amb rebaixes fiscals i ajudes directes per pal·liar els efectes econòmics de la guerra a l'Orient Mitjà. És el termini en què treballa el vicepresident Costa, que ha traslladat als grups parlamentaris amb qui s'ha reunit aquest matí amb l'objectiu de consensuar les mesures.
Segons han explicat els grups, després de la reunió, el decret inclourà tres grans blocs de mesures: rebaixes fiscals, ajudes directes a sectors afectats i canvis normatius per facilitar la resposta econòmica. Les ajudes directes es dirigiran especialment a sectors com el transport i el primari, fortament impactats per l'encariment dels costos derivats del conflicte. Paral·lelament, es preveuen rebaixes fiscals per alleugerir la càrrega impositiva de les empreses i estimular l'activitat econòmica. A més, l'executiu treballa en un paquet d'ajudes socials per a les famílies, tot i que aquestes mesures encara no estan definides ni s'ha concretat com s'aplicaran. Tot apunta que també hi haurà ajuts per fer front a una pujada de l'Euríbor, que afectarà els hipotecats. Tots els portaveus parlamentaris han coincidit a valorar positivament el to de la reunió i la voluntat de diàleg. Lluís de Pesteguía, de Més per Mallorca, ha demanat que les ajudes tinguin un enfocament social.
Hem expressat la nostra preocupació perquè, per exemple, el sector primari, els pagesos, els ramaders, els pescadors, se puguin veure exclosos del paquet de mesures per la regla de mínims que planteja la Unió Europea i que, per tant, hi havia d'haver tota una feina política.
Per part de Vox, Manuela Cañadas ha destacat la importància de trobar unitat.
Aquí no puede haber peleas de partidos, sino simplemente una unidad, que es lo que hemos acordado. Ahora cada partido presentará sus propuestas en las que estaremos de acuerdo, evidentemente, creo que en el 90%.
Des del PSIP, Iago Negueruela ha reclamat que les mesures prioritzin els sectors més afectats.
Compartimos gran parte del diagnóstico del govern i ellos parte del nuestro. Entendemos que son medidas de urgencia y que podrían estar puestas en marcha ya, porque hay algunas sobre las que ya hay consenso y, por tanto, creíamos que se podía haber aprovechado y aprobar de forma inmediata.
La portavoz adjunta del PP al Parlament, Marga Durán, ha destacat la voluntat de consens.
Volen presentar un decret pròximament amb mesures, amb un ampli paquet de mesures que tingui un màxim consens. Un altre model és el del senyor Pedro Sánchez. El senyor Pedro Sánchez no se va reunir ningú, no informa les comunitats autònomes.
Els grups parlamentaris disposen ara d'uns dies per presentar propostes amb l'objectiu que el paquet tiri endavant amb el màxim consens possible.
Resultat d'una trobada que s'ha produït amb Marga Proens de tornadejar les Balears després del seu viatge institucional al Carib. La presidenta s'ha defensat de les crítiques de l'oposició.
I ha repassat una per una les seves activitats oficials durant el viatge i ha rebutjat de ple que la seva absència endarrerís el paquet d'ajudes per mort de la guerra.
Ha hagut una unanimitat de que s'havien d'esperar quin era el paquet de mesures del govern d'Espanya. Un paquet de mesures que ara haurà d'anar en el Congrés dels Diputats, que no sabem si s'aprovarà o no, i un paquet de mesures que ara que els reconeixem, perquè encara no tenim ciència infusa aquest govern, són molt faners i gestionant molt. Però avançar-nos en el paquet de mesures del govern d'Espanya, jo li reconec que encara no en sabem.
Mentrestant, el Congrés compareix avui per defensar les seves mesures anticrisi. Pedro Sánchez, el primer decret, el de mesures fiscals, es votarà demà i previsiblement sortirà endavant perquè Junts ja ha garantit els suports que l'esquerra necessitava. El PP, per la seva banda, encara no avança el sentit del seu vot. Ara bé, la sessió ha servit per demostrar una vegada més les diferències entre els partits de govern i els socis d'investidura amb el PP i Vox.
De fet, el president Pedro Sánchez ha aprofitat la sessió per carregar durament contra l'oposició de dretes, els que ha tret tornar a cometre les mateixes errades de José María Aznar amb la guerra de l'Iraq.
Que utilizaron los mismos argumentos espurios que el señor Aznar durante la guerra de Irak. Primero, el de la libertad. Usted dijo textualmente lo siguiente, señoría, que la caída de un régimen como el de Jamenei es una buena noticia para la libertad y para la democracia. Ah, pero es que ha caído. Es que ha caído el régimen.
Sánchez ha criticat el silenci de Vox i PP davant el desastre absolut. Ha dit que suposa aquesta guerra. Crítiques rebutjades, en tot cas, pel líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, i el de Vox, Santiago Abascal, durant el seu torn de paraula.
Ahórrese sus sermones. No vamos a elegir entre la guerra y el gobierno. Vamos a seguir en la misma posición que el 60% de los ciudadanos. Se lo recuerdan elección tras elección. Por cierto, tiene también usted un grave conflicto en las urnas. Le resumo nuestra posición. No a la guerra y no a usted.
Enfrentándonos a nuestros aliados militares para hacerse el héroe. Eso sí, él muy seguro en su búnker de la Moncloa, porque el señor Sánchez es muy valiente, pero con los huevos de los demás. Se pone chulo, pero el pato lo pagan los ciudadanos españoles.
Junts, per la seva banda, assegura que les mesures incloses en el decret anticrisi que demà es vota al Congrés són les que feia temps que proposaven i ha lamentat el temps perdut amb altres propostes de l'esquerra.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Carburants i aliments no han estat els únics a veure pujar els preus pel conflicte a l'Orient Mitjà. L'Euríbor del mes de març ha registrat increments significatius que poden fer encarir, atenció, més de 700 euros l'any les hipoteques que es revisin anualment.
La tendència alcista de l'Euríbor del mes de març romp amb 2 anys d'estabilitat com a conseqüència directa, diu l'advocada especialista en hipoteques, Cristina Borrallo, de la guerra. I això vol dir que la quota de les hipoteques que revisin anualment pujaran de manera inevitable.
Això com ens afectarà a la butxaca directa? No estava tenim una pujada d'uns 60, d'uns 70 euros, d'uns 100 euros com a molt. No són pujades molt significatives, però sí que és cert que hi ha famílies que van molt justes cada mes i això els hi pot fer molt de mal.
Davant la pujada de l'Euríbor, l'advocada recomana prudència i assessorament individual a l'hora de demanar un canvi a la hipoteca fixa.
En tot aquest context, la Sareb defensa que els increments de lloguer que planteja Mao s'ajusten a l'índex de referència de lloguer que estableix el Ministeri i sosté que són preus inferiors al mercat i que els residents fa anys que paguen lloguer molt econòmics d'origen irregular, Excel.
El conegut com a banc dolent insisteix que no es tracta de famílies vulnerables on es podria oferir un lloguer social i que, per tant, es regeixen pels preus que fixa l'índex com a base per calcular el lloguer assequible. Els veïns afectats, però, han rebut la proposta amb indignació i malestar. La cinquantena de famílies residents al bloc de pisos de l'Avinguda Menorca consideren que no és assequible un lloguer que duplica el que paguen actualment. Àgueda Tur és una de les veïnes afectades. Per renovar el seu contracte, li han pujat el lloguer 440 euros més. La notificació que han rebut els veïns té com a títol oferiment de lloguer assequible i aquest concepte apareix fins en 8 ocasions al document.
És un bloc de pisos amb molta gent obrera, amb unes nòmines normals, molta gent gran ja jubilada, gent amb minusvalies, vull dir, no hi ha ningú que tingui unes nòmines tan elevades com per poder pagar aquests preus.
Aquesta mateixa setmana hi ha hagut una reunió amb l'Ajuntament de Maó que mira de fer d'intermediari amb la Sareb. La condició és que el lloguer no pot superar el 30% dels ingressos familiars. Del contrari, els afectats també tenen l'opció d'acollir-se al nou decret llei que topa les pujades fins al 2% fins a finals de 2027.
Una crisi de l'habitatge que s'agreujarà, segons denuncia la plataforma contra l'ampliació de l'aeroport de Palma, amb les obres de reforma fetes per a Aena a les Balears.
L'entitat afirma que l'ENS preveu incrementar la superfície dels aeroports d'Eivissa i de Menorca amb més d'un 25%. En el cas de Palma, es preveu arribar als 36 milions de passatgers l'any 31. Això és un 6,5% més respecte de l'any passat. La plataforma denuncia que l'obertura de noves rutes, com la de Nova York, ha obert la porta a l'entrada de fons d'inversió dels Estats Units que se sumen a altres d'origen europeu. Pere Joan Femenia n'és el portaveu.
Només aquesta experiència hem vist que ha augmentat un 300% l'entrada de compra d'habitatge per part d'estrangers d'habitatges de luxe, el que preocupa molt a la situació actual que ja tenim.
Per tot plegar, reclamen de créixer en nombre de vols i no obrir més rutes aèries. També fan una crida a participar a la concentració convocada aquest diumenge a diferents ciutats europees amb motiu del Dia d'Acció per l'Habitatge.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
La temporada de 2027 no coincidiran més de dos creuers simultàniament al dic de Botafoc d'Eivissa. Aquest estiu tornen a escalar les arribades per evitar la massificació. Elena Gregori.
Aquesta temporada recuperen les xifres prepandèmia. Arribaran 200 creuers, els mateixos que l'any 2019. S'han distanciat les entrades al port per evitar-hi massificacions. Germán Nuevo és portaveu dels consignataris d'Eivissa.
S'ha treballat conjuntament amb l'autoritat portuària i les navieres per a evitar el que es trobin tres vaixells a la zona de Botafoc. Aquest any s'ha reduït al màxim possible i ja s'està treballant pel 2027 per a que no coincideixin.
Coincidiran tres creuers, cinc dies, aquesta temporada i ho faran durant tres hores. Diuen els consignataris que l'arribada de creuers de 170 metres d'eslora al Duc d'Alba baixarà la pressió de trànsit a la sortida de Botafoc.
L'habilitació del Duques d'Alba ens ajuda moltíssim a dissipar la pressió sobre la zona de Botafoc. En quant a vaixells petits de màxim 170 metres d'eslora poden atracar dintre de la ciutat i evitar massificacions d'autobusos i de les carreteres de la zona de Botafoc.
Per primera vegada a partir del 2 d'abril, quan arribi el primer buc, els creueristes tindran una sortida diferenciada del trànsit regular de passatgers.
Pel que fa al sector industrial, el govern ha obert una nova convocatòria d'ajuts per millorar els processos productius i incrementar la competitivitat.
Unes ajudes de les que s'hi destinaran 3,8 milions d'euros i que enguany, com a novetat, també les podrà sol·licitar el sector de la construcció i es reforçarà el suport als autònoms industrials. El conseller del RAM, acompanyat del responsable d'indústria, han visitat avui una de les 50 empreses que l'any passat van obtenir aquesta ajuda. Són el director general d'indústria, Alfonso Gómez, i l'empresari Andrés Vidal.
Tenint aquesta situació que mos ha sobrevingut durant aquests mesos, preveiem que pot haver més èxit i més convocatori. No? També és cert que en aquesta convocatori per primera vegada s'introdueix el sector de construcció.
La inversió en público-privada funciona i ayuda a que ese tránsito sea mucho más rápido y podamos pues avanzar hacia electrificaciones, etcétera, pues de una forma más eficiente y más rápida.
Són les 2:24. Continuem amb més assumptes d'interès d'aquest dimecres. El metro de Palma, ho avançàvem en titulars, unirà el centre de la ciutat i l'Hospital de Son Espases en 10 minuts a partir de l'any 2033. Aquest és el projecte que avui s'ha presentat a l'Hospital de Referència. Les obres començaran en 3 anys i tenen un pressupost de 230 milions d'euros.
La nova línia arribarà fins al Secà de la Real i passarà també per Son Hugo i Son Rossinyol. Per això, el Vale de Palma, Jaime Martínez, destaca la importància d'aquestes obres per la ciutat.
És un projecte que no només reforça la connectivitat entre barris, sinó que apropa, a més, els equipaments clau de la ciutat i contribueix a una xarxa de transport més equilibrada i més eficient pels usuaris. A més, ho fa amb temps de desplaçaments molt competitius, ja que permetrà arribar, com ha comentat la presidenta, en 10 minuts en aquest hospital.
La presidenta Marga Proens ha destacat que l'executiu segueix amb la iniciativa, tot i que encara no es disposin dels doblers del conveni ferroviari.
Jo no m'ho vull imaginar que també m'ho robin els doblers del conveni ferroviari. Per tant, nosaltres hem fet la nostra feina dins aquesta comissió tècnica i dins aquestes reunions tècniques, i jo espero que més aviat que prest el govern d'Espanya avanci en els compromisos que han expressat tant a jo, el president del govern d'Espanya, com també el ministre Puente, a la visita que va fer aquí per la inauguració del passeig marítim.
Es preveu que la nova línia transporti cada any fins a 3 milions de passatgers.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Chico, al lío, pide un crédito.
¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.
Fem un tèntol.
Com estàu? Ben trobats un dia més a Tèntol.
Tèntol, amb Margalida Mateu.
Un programa que ja sabeu que ve dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos acompanyam aquí a IB3 Ràdio.
Hola, tothom.
Molt bon dia, de Tèntol.
Bon dia, Coret.
Aquí la senyora Tabriel.
No ho entenc.
Tal com avui, naixia Ludwig van Beethoven.
Bon dia, estimats, com estàu?
Bon dia.
Mireu quina cosa més curiosa.
Que estic així com endimoniat.
Tèntol.
Se m'ha desmadrat la cosa.
La pausa que necessites a IB3 Ràdio.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
La guerra a l'Orient Mitjà sembla lluny d'acabar-se, tot i els intents de Donald Trump de convèncer del contrari a la comunitat internacional. L'Iran ha elevat el seu to després del pla de pau que el president nord-americà ha volgut oferir i que Teheran ja ha rebutjat, assegurant que amb la proposta Trump només vol disfressar la seva derrota com un acord. El líder dels Estats Units va assegurar, recordem-ho, que representants iranians haurien acceptat no desenvolupar armes nuclears, però les autoritats del país ho desmenteixen.
I va més enllà, asseguren que no se'n refien de Washington, que no hi ha acord amb ells ni ara ni mai. A més, adverteixen al món que els preus del petroli ja no tornaran mai a baixar els nivells d'abans del conflicte. Això sí, reconeixen que Pakistan els ha transmès una proposta dels Estats Units per obrir el diàleg, però de moment ni s'ha establert el lloc designat. Seria un document amb 15 punts que ha de servir de punt de partida per acabar el diàleg. Mentre la via diplomàtica s'intenta obrir camí, l'exèrcit nord-americà està preparant un desplegament de fins a 3.000 soldats al Golf Pèrsic, un operatiu que té a la República Islàmica a la Kuwait.
L'actualitat avui passa també pel cas de Noelia Castillo, que rebrà l'eutanàsia aquest dijous, demà, després d'una llarga batalla judicial.
És la jove de 25 anys de Barcelona que va sol·licitar acollir-se al decret de mort digna, tot i l'oposició del seu pare, que amb el suport del col·lectiu Abogados Cristianos han allargat un any i mig el procés fins que han esgotat totes les vies judicials espanyoles. Ara el Tribunal Europeu de Drets Humans ha rebutjat paralitzar el procediment i la jove, per tant, podrà complir amb la seva sol·licitud demà. La jove ha donat una primera i darrera entrevista, ha estat a Antena 3 i es mostra segura de la seva decisió. Aquest és un extracte que ha avançat el programa.
Has dudat alguna vez de, venga, paro todo el proceso?
No. Lo tenía muy claro desde el principio.
La jove va patir una violació grupal quan era adolescent que li va deixar unes gravíssimes seqüeles físiques i emocionals que la varen dur a intentar suïcidar-se, un episodi del qual va sobreviure amb paraplegia. Per acabar amb el patiment acumulat i evitar més dolor, va sol·licitar l'eutanàsia, que va ser aprovada pel comitè ètic.
En la plana política, Extremadura, apropament entre PP i Vox per pactar un govern de coalició.
Segons informen diversos mitjans, les dues formacions haurien assolit un principi d'acord per governar plegats a la comunitat després de mesos d'estira i arronsa. Es tractaria d'un programa conjunt de mesures i ara caldria confirmar l'organigrama i quin pes tindria cada partit. En tot cas, les dues formacions han convocat la premsa en paral·lel a la mateixa hora per donar els detalls d'aquesta prova B.
I bé, amb aquesta punta arribarem a les 2:30. És moment, ja ho sabeu, a l'informatiu migdia, de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
Són les 2:30. Bon dia. L'edifici desallotjat a Manacor per risc de col·lapse presenta greus deficiències estructurals. Marta Puyalto, bon dia.
Sobretot, bon dia, segons un informe tècnic, a la coberta i a la cornisa de la finca. El mal estat de la conservació podria afectar tant els habitatges com els dos locals comercials a la planta baixa. Si la propietat no adopta mesures cautelars, s'enfronta a sancions.
Avui ha començat la primera fase de plantació d'arbres a la plaça Llorenç Vallelonga de Palma.
Fins a 6 espècies diferents substituiran els vellaombres que varen haver de ser tallats el passat mes de desembre per motius de seguretat.
I el Consell Insular inicia la licitació per adjudicar les obres de la variant de Salqueria Blanca.
El pressupost és d'11 milions d'euros i està previst que la construcció pugui començar d'aquí a 4 mesos. Tindrà una extensió d'uns 2,8 quilòmetres de longitud i preveu un vial per a vianants i bicicletes.
Tot d'una en parlem d'aquestes i altres qüestions. Abans, però, volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Juan Amplanes. Bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia. Pues en aquest moment, el més destacable és un accident ja retirat entre diversos vehicles, a l'autopista Llum Major, a l'altre de l'aeroport en sentit creixent, on tenien el carrer l'esquerra ocupat, cosa que ha provocat molt de tràfic lent i retencions que pel moment arriben des del punt fins a l'altre de la rotonda flotant del Portitxol. També trobaran les complicacions habituals de la via de cintura, a l'altre del cementeri, fins a l'altre de l'incorporació, cap a l'autopista d'Inca en sentit aeroport, i per acabar afegir tràfic lent a les arribades de Palma, tant des de l'autopista Andratx, com des de l'autopista d'Inca i la carretera de Vallamosa. Això està pel moment. Molt bon dia.
Gràcies. Quan en Facundo Tenagli el control tècnic, fem una aturada per la publicitat i continuem.
Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
Caminar sol et fa bé. Caminar amb els altres et fa millor. Però caminar per qui més ho necessita et fa imprescindible. Inscriu-te a la Magic Line de Sant Joan de Déu i camina per un món millor.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Començant parlant de l'edifici desallotjat a Manacor per risc imminent de col·lapse. Segons l'informe tècnic, l'immoble presenta deficiències estructurals greus, sobretot a la coberta i a la cornisa de la finca situada al carrer Alexandre Rosselló, número 7.
El mal estat de la conservació podria afectar tant els habitatges com els dos locals comercials oberts al públic a la planta baixa, amb el consegüent risc per a la seguretat. S'ha ordenat a la propietat adoptar mesures cautelars en un termini màxim de 2 dies. Si no ho fa, s'enfronta a sancions coercitives fins que es duguin a terme les actuacions. A més, han d'executar obres de consolidació de l'estructura. Núria Hinojosa és la regidora d'Urbanisme de Manacor.
Tenen l'obligació legal de mantenir els seus immobles en bon estat de conservació i presentar l'informe d'evolució dels edificis d'acord amb la normativa urbanística, autonòmica i també l'ordenança municipal.
Ara s'ha de determinar si és possible el reallotjament dels residents. Pel que fa a les persones que gestionen un dels restaurants de la planta baixa, diuen que no han rebut la notificació de l'Ajuntament de tancar. Es mostren preocupats pel que passarà i per la incertesa de quant de temps durarà el tancament. Recordem que el passat 15 de gener un jove de 18 anys va morir a causa de l'esfondrament del sostre de casa seva, un immoble que ja presentava deficiències estructurals.
Mentrestant, a Palma, el final de les obres del carrer General Ricard Ortega retarda fins al juliol a causa del mal temps i de l'aparició d'amiant. Avui, l'Ajuntament ha aprovat una pròrroga de les tasques i ha demanat disculpes als veïnats per les molèsties.
La decisió de prorrogar les obres 3 mesos i mig respon a diversos factors, segons ha explicat avui el portaveu adjunt de Cort, Llorenç Bausà, després de la Junta de Govern de la Corporació Municipal. Bausà ha destacat la detecció de materials amb amiant que ha obligat a tramitar un pla específic de retirada i el mal temps, que també ha allargat les feines de condicionament i accessibilitat del carrer. El regidor ha demanat disculpes, però ha insistit que el retard és necessari.
Des de l'Ajuntament no mos queda una altra cosa que comprendre les molèsties que s'hagi pogut ocasionar aquestes obres, però clar, tots entendrem que el que volem és tenir unes obres amb una execució correcta i donar la millor resposta. Per tant, des d'aquí, demanar disculpes en els veïnats, entendre les molèsties que hagin pogut generar, però el conjunt de les actuacions el que preveu és tenir un millor carrer.
També avui l'Ajuntament de Palma ha aprovat el projecte de connectivitat entre el carrer Patrimoni i el Parc de la Quarantena amb l'objectiu de millorar la unió entre la barriada del Terreno i el Passeig Marítim.
El pressupost de l'actuació és de gairebé 500.000 euros i les obres duraran 7 mesos. Les feines s'inclouen en el pla de millora del parc, que estava molt degradat.
Aquesta actuació el que permetrà a les totes és millorar de manera significativa la connexió entre el barri del Terreno i el Passeig Marítim i resoldre els desnivells existents que hi ha en aquella zona i garantir, com he dit i ho reitero una vegada més, l'accessibilitat a tothom.
D'altra banda, la Junta de Govern de Cort ha donat el vistiplau a l'avantprojecte de reforma del Teatre Caterina Valls amb l'objectiu de tornar-lo a obrir als ciutadans.
El regidor Bausà ha destacat el compromís de l'Ajuntament de condicionar els espais culturals municipals, entre els quals aquest emblemàtic edifici situat al Passeig Mallorca.
La seva rehabilitació, per tant, representa una aposta estratègica d'aquest equip de govern per reactivar, com deia, aquesta part de vida cultural de la nostra ciutat i posar en valor aquest espai emblemàtic per a molts.
A banda de la reforma del Teatre Caterina Valls, avui s'ha aprovat el projecte de rehabilitació de les cases del Retiro, de titularitat municipal. Les obres es faran en 13 mesos i estaran finançades per l'impost de turisme sostenible.
I seguim a Palma perquè avui ha començat la primera fase de plantació d'arbres a la plaça Llorenç Villalonga. Fins a 6 espècies diferents substituiran els vellaombres que van haver de ser tallades el passat mes de desembre per motius de seguretat.
En total hi haurà més d'una 40 d'arbres, això són gairebé una desena més dels que hi havia abans. A poc la plaça ja comença a prendre forma de nou, tot i que els veïnats asseguren que, malgrat haver pactat amb el consistori la seva nova configuració, els ha mancat un homenatge als vellaombres que hi havia. Fins a 36 exemplars, entre els quals també hi haurà alzines, oliveres, pebrebord i beuïna, amb projecte que asseguren des del consistori han intentat consensuar amb associacions i entitats. Es Belén Soto, regidora d'Infraestructures.
Estamos plantando 36 árboles, es decir, 10 árboles más de lo que había antes, y en un total habrá 42, sumando las palmeras ya existentes. Es decir, nuestro compromiso es que sea, pues la verdad, que haya mucho árbol, que haya mucha sombra.
Els veïnats, com dèiem, lamenten que la plaça no tornarà a ser la mateixa i que no ret homenatge als vellaombres que hi havia. Edita Navarro és la presidenta de l'Associació de Veïns de Sa Calatrava.
Ens sap molt greu perquè encara que és vera que hi ha hagut un cert procés de poder opinar respecte a la nova plantació, el tema aquest del menys plantar una vella ombra a modus de record a les velles ombres, no s'ha concedit. I això és una espineta que està aquí i que és una llàstima.
Una vegada finalitzada la sembra, s'acabaran els escocells i l'empedrat i es col·locarà el mobiliari urbà.
A tot això, fins a 150 comerços de ciutat participen a partir de demà en una nova edició de la Fira d'Estocs. S'hi podran trobar descomptes de fins al 70%. L'objectiu és dinamitzar el petit comerç de la ciutat.
Producte de qualitat, a bon preu i en un comerç de proximitat. És el reclam de la Fira d'Estocs, que a partir de demà i fins dissabte torna als carrers de Palma. Carolina Domingo és la presidenta de Pimeco.
Estem molt contents perquè enguany fem una altra edició de la Fira d'Estocs, que ja portem bastants anys. I estem molt contents perquè cada vegada hi ha més comerços que s'adhereixen. I bé, pensem que serà tot un èxit.
S'hi han adherit 150 comerços de tota la ciutat i més d'una trentena trauran també parada al carrer. Els bars i les perruqueries també hi participen. Nélida Benítez és perruquera.
Jabones artesanales y un descuento de 10 a 15% en todos los servicios.
L'objectiu és atraure els clients cap al comerç de proximitat, especialment els de la part forana, i dinamitzar l'activitat després d'un hivern amb poques vendes. Mercedes Carvajal és la presidenta dels comerciants dels geranis.
Representa que vengui més gent, potser que agafem altres clients que normalment no passen per aquí, i moure un poquet sa cosa que està un poquet fluixeta.
La fira comença demà de matí amb moltes oportunitats per trobar producte de temporada a preus especials i amb descomptes que poden arribar al 70%.
2:40 més qüestions per la mare del fet que la proximitat amb la mà fa que el clavegram del Cudi rebi aigua salada. Per això, en aquest moment, s'hi fan obres gràcies a una inversió de 2 milions d'euros de la Conselleria de la Mà i del Cicle de l'Aigua. Ara mateix les actuacions es despleguen a la carretera d'Artà entre les avingudes Pere Mas i Reus i Tocà.
L'actuació inclou la renovació completa de les canonades i dels elements de transport del sistema de clavegram amb l'objectiu d'evitar avaries i millorar la capacitat de resposta de la xarxa. A més, s'incorporen materials moderns i tècniques constructives actuals que permetran augmentar la durabilitat de la infraestructura i reduir els costos de manteniment a llarg termini. Juan Manuel Lafuente és el conseller de la Mà.
Gran part del futur de la gestió de l'aigua d'aquesta comunitat depèn d'infraestructures com aquestes. Tenen les seues molèsties, ho sabem, però són fonamentals per al futur de Balears i per poder reutilitzar l'aigua, evitar tirar l'aigua a la mà i que se pugui utilitzar per altres qüestions.
Aquesta era la que mos quedava realment, que era la que més en mal estat estava. Pensau que té més de 40 anys, aquestes tuberies, i de vora la mà pues, ha fet que el material que du hagi espanyat més aviat aquestes tuberies.
Escoltaven el conseller també la batllessa d'Alcúdia Fina Linares i parlam ara de la plaga de coloms que viu a Pollença. Són prop de 500 que poblen teulades d'edificis alts i cases abandonades. Els veïnats reclamen una solució des de fa més d'un any perquè diuen que és un cas de salut pública. L'Ajuntament reconeix el problema i afirma que estudien la millor solució per erradicar-los.
En una casa abandonada viuen una cinquantena de coloms. Fa un any que els veïnats varen demanar a l'Ajuntament que es tancàs la persiana per a impedir-los l'accés, però encara no ho han fet.
Ja de dia se reprodueixen, ja d'any allà de dins, i no han aconseguit en un any un requeriment per tancar aquesta persiana. Això és flipant. Quan, per exemple, tens un cotxe a la via pública, el te retiren bastant aviat.
Vial Perelló és tècnic del Parc Natural de l'Albufera d'Alcúdia i ha fet un recompte dels coloms que hi ha a Pollença. Són prop de 500. Això suposa un problema de neteja i de salut pública.
N'ha associats amb malalties com la salmonellosis, transmissió de Escherichia coli, a nivell de persones, quan sobretot els excrements generen pols a l'estiu, que ara mos posam a fer calor.
Els excrements mesclats amb aigua erosionen la pedra. Francesc Vicenç és el rector.
Les nostres pedres són calcàries, són marassors i de més, i un pic estan afectades ja no té arreglo.
A la parròquia de la Mare Déu dels Àngels han instal·lat unes reixes, però tanmateix no resolen el problema.
El colom sempre troba aquell forat, sempre troba aquell encletxa, o si no, ell mateix el fa. Empenguent, lleva les proteccions que han posat fins que torna a entrar i s'apodera una altra vegada d'aquests espais.
L'Ajuntament afirma que són conscients del problema i que estudien quin és el millor mètode per erradicar aquesta plaga.
Més notícies. L'Ajuntament del Gaida ha aprovat en un ple extraordinari celebrat ahir el pressupost per al 2026, que ascendeix a més de 6,8 milions d'euros, una mica inferior al de l'any passat, que superava els 7 milions. L'equip de govern socialista va arribar a un acord amb més per al Gaida Pina i Randa, mentre que PP i Vox hi van votar en contra.
El Gaida es preveu la compra de la finca de Can Bodegó, contractar el projecte de reforma del but de Can Puente i continuar amb el seguiment de l'elaboració del projecte de la zona verda d'Esporressà. A Pina es preveu asfaltar el carrer de Sant Damià i del camí del cementeri, incorporar un passeig per a vianants, contractar el projecte de la futura zona esportiva i continuar amb el procés participatiu amb el solar del carrer Major. Finalment, a Randa, s'instal·larà una pèrgola al pàrquing infantil i es contractarà el projecte de millora del pàrquing de Son Romaguera.
I ho dèiem en titulars, el Consell Insular inicia la licitació per adjudicar les obres de la variant de Salqueria Blanca. El pressupost és d'11 milions d'euros i està previst que la construcció pugui començar d'aquí a 4 mesos.
És una obra molt reclamada pels veïns del nucli que veuen com a cada dia hi passen una mitjana d'11.000 cotxes dels principals carrers de la localitat, la majoria per anar cap a Caladó. Amb aquest projecte, tot aquest trànsit es desviarà cap als afores del poble i augmentarà la seguretat i la qualitat de vida dels residents. La infraestructura tindrà una extensió d'uns 2,8 quilòmetres de longitud i preveu un vial per a vianants i bicicletes.
I ha començat l'edició amb més activitat de les estades per a la gent gran del Consell Insular. Enguany aquesta iniciativa torna amb un programa complet d'activitats i en la participació de 1.000 persones de més de 60 anys de tota l'illa. Toni Fuster és el conseller de Presidència.
Aquesta setmana passarà més de 1.000 persones en dos torns de dilluns a dimecres, a dimecres a divendres, on se podrà gaudir de moltes activitats. Enguany és l'edició que més activitats fem. Introduïm una nova activitat que s'ha guanyat i sincerament ha tingut una gran acollida per part d'aquestes 500 persones que conformen el primer torn.
I un darrer punt, perquè la tercera fira d'ocupació de formació d'Inca, volem dir, prevista per demà, ha quedat ajornada fins al dia 31 de març, dimarts que ve, per motius meteorològics. D'aquesta manera arribarem a les 2:45. Continua la informació aquí a Vedes Ràdio. Arriben els esports.
Informatiu migdia. Esports.
Bon dia de nou, Marta Sampas.
Bon dia.
Comencem aquest temps d'esports parlant de l'entrenador Pablo Cano, que ha estat destituït del Fibui Mallorca Bàsquet.
La decisió que va agafar per sorpresa els jugadors es va prendre ahir per desavinences de Pablo Cano i la direcció esportiva en matèria de fitxatges i no per la situació quant a resultats de l'equip. El director esportiu del club, Martí Vives, ha volgut explicar avui en roda de premsa el perquè de l'adeu de Pablo Cano.
Les derrotes tensa la nostra relació i certes situacions de discrepàncies que respecte a fitxatges que en Pablo volia ja fer som i que nosaltres no estàvem en condició de poder fer, han fet que haiem arribat pues, que ho tassó ha vessat, diumenge ho tassó va vessar, i quan ja vessa i hi ha aigua per tot, pues ja no hi ha volta enrere. No hi ha volta enrere.
Segons Vives, el que ha fet vessar el tassó és la sol·licitud de fitxatges de l'entrenador, que posava en risc, diu, la viabilitat econòmica del club.
Un dos bes són el que tenim, i jo el que estic molt content és estar un club que gastam el que generam. I això m'ho han deixat clar des del primer dia. I a l'estiu ho vaig tornar a demanar i m'ho han tornat a deixar clar. I a l'hivern, per Nadal, ho he tornat a demanar i m'ho han tornat a deixar clar. No gastarem ni un euro més que pugui hipotecar el futur del club. Perquè no sabem què passarà l'any que ve, no sabem quin dobbes tindrem i no sabem absolutament res de totes aquestes situacions. I estem el que generam.
Vives ha volgut deixar clar que la intenció del club era que Pablo acabés la temporada.
No era la nostra intenció despedir en Pablo. Ell tenia molt clar que acabaria la temporada i nosaltres teníem molt clar i també li havíem deixat molt clar. Ho tenia clar perquè li havíem dit i ho havíem deixat molt clar. Però les circumstàncies han vengut d'aquesta manera i han hagut de prendre determinacions.
L'equip, que suma 7 derrotes consecutives, se'l dirigeix des d'avui Rubén Escalas, fins ara ajudant de l'uruguaià. El club, però, ja cerca un nou entrenador.
Bueno, primer de tot, jo tinc tota la confiança en Rubén i el resta de l'estaf per afrontar aquest partit d'Obradoiro. Ja els he comunicat. També hem estat xerrant de que estem cercant un entrenador. Ja m'han arribat moltíssim de perfils. Evidentment, no serà un problema que hi hagi un entrenador. No m'ho vull precipitar. Vull analitzar totes les circumstàncies molt bé.
La creu aquesta setmana, primera FEP pel Fibui Palma, i la cara, tot i perdre el darrer partit, la posa el Palmer Bàsquet, que es troba de moment fora de la zona de descens. L'objectiu del conjunt mallorquí és la salvació. Sentim l'entrenador Juan Idiez.
Hemos ido aprendiendo por el camino, hemos ido corrigiendo varios aspectos y hemos tenido la suerte, ¿no?, de que justo cuando hemos corregido ha venido un calendario favorable, lo hemos aprovechado, hemos sacado victorias contra rivales directos que eran fundamentales para nuestra supervivencia, ¿no? Y bueno, ahora tenemos que mantenerlo porque aquí no hay nada dicho.
En futbol, el Real Mallorca ha tornat a entrenar avui matí per continuar preparant el partit contra el Real Madrid.
Això serà el dissabte, dia 4, i mentre Vedat Muriqi, un dels 5 internacionals convocats amb la seva selecció, en una entrevista a FIFA ha deixat un missatge que necessitarà explicar en tornar a l'illa, perquè el davanter ha dit que el seu somni és acabar la seva carrera disputant el Mundial amb la seva selecció. Recordem que Muriqi disputarà la repesca per classificar-se precisament per al Mundial d'enguany. Entre altres coses, Muriqi ha dit en aquesta entrevista que cada vegada li costa més recuperar-se després dels partits. I pel que fa a un dels rivals directes del Mallorca a la Lliga, Luis García Plaza és el nou entrenador del Sevilla. L'extècnic mallorquinista ha firmat amb el club andalús fins 2027. Luis García Plaza intentarà reconduir la situació del Sevilla, que ara mateix és 16 a la classificació amb 31 punts, 3 més que el Mallorca. El sentim en declaracions avui a la seva presentació.
Sé de la situació en què estoy aquí, sé de la situació que hay. Pero eso no quita que tenga una ilusión grandísima, que tenga una motivación grandísima para intentar llevar a buen puerto al equipo. Quiero que seamos un equipo que transmita desde el primer día. Si somos capaces de hacer eso, no tengo ni absolutamente ninguna duda que llegaremos a buen puerto y llegaremos a sacar las cosas realmente como queremos hacer. A partir de ahí, a trabajar.
I l'altre nom a primera divisió és el d'Antoine Griezmann, que deixarà l'Atlètic de Madrid a final de temporada per firmar amb l'Orlando City, posant fi així a una dècada com a PTLC.
La primera federació, l'AUD d'Eivissa, ha tornat a la feina.
El conjunt blau-cel ja prepara el partit contra l'Alcorcón d'aquest cap de setmana. Dani Manau, bon dia.
Bon dia. Avui s'han reprès els entrenaments després de la jornada de descans d'ahir. Miguel Álvarez no ha disposat de tots els efectius per a la sessió d'aquest matí al camp anexe de l'estadi Can Mises. No hi eren Fran Castillo per precaució, Davo, conseqüència d'un cop, i tampoc Arnau Solà. Són petits contratemps, però en principi s'incorporaran al grup en els pròxims entrenaments, segurament ja demà, i podrien estar a les ordres del tècnic per a rebre l'equip madrileny. Serà la primera de les 9 finals que afronten els Blau Cel per amarrar la permanència. La victòria és imprescindible per trencar la ratxa de 2 derrotes consecutives, la primera encaixada a casa per la mínima davant el Marbella i la golejada per 3-0 que l'Eldense va infligir als eivissencs diumenge passat. Però, sobretot, un triomf aquesta jornada ha de servir per posar distància amb les temudes posicions de descens.
Avui, Marta, torna la Champions femenina amb el Clàssic.
El Barça de les mallorquines Catacoll i Patrick Jarro visiten avui el Real Madrid a l'anada dels quarts de final de la Champions. Aquest serà el primer dels 3 enfrontaments entre els dos equips en només 8 dies. A més de la Champions d'avui, diumenge es veuran les cares en partit de Lliga i ja la setmana que ve protagonitzaran al Camp Nou la tornada d'aquests quarts de la Champions. Pere Romeu és l'entrenador del Barça.
Nosaltres, l'ho dit, com més a prop estem de fer el nostre joc, més a prop estarem de classificar-nos. Únicament exclusivament a pensar en el partit de demà, en fer les coses el millor possible i intentar treure la victòria, que és el que voldríem tots.
I Mariona Caldentà amb l'Arsenal va guanyar ahir per 3-1 el Chelsea a l'anada d'aquests quarts de final.
I la selecció espanyola absoluta va començar ahir a preparar els darrers partits amistosos abans del Mundial.
Espanya jugarà contra Sèrbia divendres a l'estadi de la Ceràmica i dimarts contra Egipte al camp de l'Espanyol. És la darrera concentració de l'equip de Luis de la Fuente abans de la cita mundialista. Una concentració que té 4 porters a la convocatòria amb la inclusió del blaugrana Joan García. Avui ha parlat d'aquest fet el jugador Martín Zubimendi.
En otros puestos también se suelen traer muchos jugadores, en la delantera quizás 3 delanteros de repente, así que bueno, si tiene varios jugadores en mente, creo que va a ser bueno para todos, para ellos mismos también, la exigencia y un poco, sí, el poder mejorar ahí aquí cuando estén aquí y nada, yo creo que es más ruido de fuera que nuestro, que estoy muy contento de verles a los 4.
En futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal ja prepara el partit de Lliga de divendres.
Després de l'eliminació de la Copa d'Espanya, el conjunt mallorquí va tornar ahir als entrenaments per centrar-se de nou en la Lliga. Divendres rebran l'Alzira al Palau d'Esports de Son Moix, un partit que ha de servir per oblidar la derrota per 7-1 contra el Barça a la Copa i sumar 3 punts per seguir enganxats a la part alta de la classificació. Sentim en aquest ordre els jugadors Machado, Barrón i Charuto.
Un poco triste, ¿no? De la derrota, sabemos lo que ha pasado y bueno, no queda otra, hay que remontarse luego mentalmente y continuar con los entrenamientos para estar a tope para lo que queda de temporada.
Ya hay que cambiar el chip, lo que ya ha pasado hay que olvidarlo y centrado ahora en Liga, que tenemos un partido importante contra el Cira.
Tenemos dos títulos en disputa, la Liga y la Champions, vamos a hacer de todo para buscar los dos.
I en ciclisme, en aquests moments, es disputa la tercera etapa de la Volta a Catalunya.
I estem ben pendents de la participació d'Enric Mas. L'etapa d'avui té un total de 159 quilòmetres per recórrer la Costa Daurada. Ahir, a la que va ser la segona etapa, l'artenenc es va mantenir dins el pilot fins al final, acabant en 38a posició. La seva actuació va permetre escalar posicions a la general, on ara ocupa la posició número 21.
Gràcies, Marta. Fins aquí els esports. Ara una pausa i després la cultura.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Atención, amantes del mar. Llega el primer mercado de barco de ocasión Metropol en Santa Ponsa. Desde el 1 de marzo hasta el 30 de abril, encuentra la embarcación perfecta, revisada y en excelente estado. Ven a visitarnos en la calle Islas Baleares, número 33, Son Buguedellas, Santa Ponsa. Mercado de barco de ocasión Metropol. ¡Te esperamos! La MOV torna Inca amb Don Juan, una nova proposta coreogràfica després de l'èxit del Lago, una revisió contemporània del mite entre amor, desig, llum i ombra amb una posada en escena plena de força i bellesa. 29 de març a les 19 hores a la sala principal. Dansa contemporània amb el segell inconfusible de la MOV. Entrada ja a la banda a teatreprincipalinca.com.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Llevo 25 meses sin parar haciendo promoción día y noche cada día, ¿no? Del año. Entonces estoy agotado, pero físicamente, mentalmente no. Estoy súper agradecido, estoy muy feliz. Tengo muchísimas ganas de ir al acto esta tarde y ver a esas 500 personas que han venido para estar con ella y hablar de literatura. O sea, es un privilegio y para mí no es un trabajo difícil como recoger aceituna o otro trabajo que he tenido que hacer en mi vida, que son mucho más complicados.
Ja ho sentiu, David Uclés recala avui a Palma, ho fa per presentar La ciutat de les luces muertes, Premi Nadal d'enguany. La conversa amb la periodista Pilar Garcés havia de tenir lloc a Ratacórner, organitzadors de l'acte, però l'èxit de la convocatòria de vers 500 persones va forçar el trasllat al Pati de la Misericòrdia. Serà a partir de les 7 de l'hora baixa, després d'un matí de trobades amb els mitjans de comunicació locals, entre els quals Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia.
Els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Exacte, i ha estat res, tot just 10 minuts de conversa amb aquest escriptor que va irrompre el panorama literari amb un autèntic fenomen com és la península de les cases vacies i que ara, amb la ciutat de les luces muertes, ret un homenatge a la ciutat de Barcelona i a tots aquells artistes que l'han feta universal des del principi dels temps. És Barcelona, però hagués pogut fer-se el mateix a una altra ciutat?
Para hacer un libro con una estrella literaria tan grande como la que tiene Barcelona, tendría que haberme ido a otra ciudad, pero no a muchas más. Por ejemplo, podría haber hecho algo similar con Londres, con París, con Nueva York, pero no se me ocurren muchas más. Y Barcelona es una de ellas. Ni siquiera Madrid, que es mi ciudad, que es donde yo vivo, la ciudad que adoro. Pero esa estela literaria es mucho más fuerte en Barcelona. Entonces, bueno, pues habría tenido otras opciones si quisiera haber cambiado la ciudad, pero no tanta.
Enmig d'una foscor sobtada, amb una ciutat amb una mescladissa d'èpoques, i transiten els personatges més variats, des de Rosalía a Pau Casals, des de Concha Piquera a Vargas Llosa, Maria Aurelia Campmany o Woody Allen. Res té sentit i tot en té alhora.
Pues era la única manera, cuando yo la cantidad enorme de artistas que hay y cada uno pertenece a una época diferente, digo, mezclo todas las épocas o cómo los pongo. Y claro, fue una necesidad de la propia ciudad. realmente esta novela la he construido siguiendo las órdenes que la ciudad me dictaba, de verdad.
Amb una pila que és gairebé poesia, imprescindible pels seguidors del malaurat Carlos Ruiz Zafón, la novel·la no dona treva al lector que comparteix el desassossec, la incredulitat i el surrealisme que viuen els personatges, i això és el que més agraeixen a Euclés.
Una cosa que de esta novela estoy recibiendo es exactamente lo mismo de la península, es decir, agradecimiento ante la evasión. Yo con mi texto intento que el lector se evada. Y cuando viene un lector emocionado diciéndome que ha podido viajar por Barcelona e irse a otro lugar, pues veo que lo he conseguido, al menos con ese lector. Por lo tanto, pues eso es lo más bonito que me pueden decir, que han viajado con el libro.
Veurem quants d'aquests viatgers de l'univers Euclés s'acosten avui capvespre fins a la Misericòrdia en aquesta presentació, inclosa en els actes del 10è aniversari de Rata Corner, d'entrada gratuïta però amb prèvia inscripció.
Ja acabam amb un apunt per l'agenda musical d'aquelles de Pinyol Vermell, perquè dia 23 de juny actuarà al Velòdrom de Palma Alan Parsons.
Penseu que les entrades per aquest concert, que s'inclou en la nova edició del Mallorca Concert Series, es posen a la venda demà a partir de les 10 del matí a través dels canals oficials.
Són les 3, actualitzem les notícies més destacades d'aquest dimecres 25 de març. Detengut a Palma un presumpte terrorista d'Estat Islàmic que estaria planejant atemptar amb una acció de gran abast en algun indret d'Espanya. Olivia Navarro, bon dia.
Bon dia. Està tot en una de les branques d'una investigació declarada secreta per l'Audiència Nacional i desplegada de manera simultània també al Marroc amb dos homes més detinguts a Tànger. Es dona així per desarticulada una cèl·lula jihadista afiliada al Daesh, liderada presumptament per l'home arrestat a la capital balear que rebia el suport financer i logístic dels dos detinguts a la ciutat marroquina.
Presó provisional per un home per maltractar la seva dona i els seus tres fills a Maria de la Salut, a Mallorca.
Al detingut se li imputa un delicte en l'àmbit familiar, segons la Guàrdia Civil, per maltractar físicament a tots els membres de la família i tenir-los tancats a casa amb estrictes controls també de l'alimentació.
Pel que fa a les conseqüències de la guerra a l'Orient Mitjà, el govern cerca consensuar amb els partits el seu pla anticrisi.
L'objectiu és aprovar abans de Setmana Santa un decret en rebaixes fiscals i ajudes directes per pal·liar els efectes econòmics de la guerra a l'Orient Mitjà. És el termini amb el qual treballa el vicepresident Antoni Costa, que ha traslladat als grups parlamentaris amb els que s'ha reunit aquest matí en l'objectiu de consensuar aquestes mesures.
Els transportistes confien rebre bones notícies amb algun anunci d'ajudes i bonificacions per part de l'executiu avui en una assemblea que hi ha a Mallorca.
Si no és així, la vaga es planteja com una possibilitat real. Ezequiel Orrac, president de l'Agrupació Empresarial de Mercaderies de les Balears.
Prácticamente es real, porque a ver, si no nos ayudan, es que no podemos salir a perder, como estamos repitiendo tantas veces. El problema que tenemos hoy en día es eso, que no es un negocio rentable. Y si no es un negocio rentable, ¿para qué se trabaja?
En paral·lel al Congrés, el president Pedro Sánchez ha defensat que els espanyols no han de pagar les conseqüències de la guerra.
Ha estat en un debat a la cambra molt crispat pels retrets entre uns i altres. El PP no ha avançat de moment quin serà el sentit del seu vot respecte del primer decret amb mesures fiscals per pal·liar els efectes d'aquesta guerra que s'ha de convalidar demà. I això ha indignat el president. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, l'acusa de tenir tics dictatorials.
Yo exijo que antes de que termine este debate el Partido Popular manifieste cuál va a ser su posición respecto a la convalidación o no del Real Decreto Ley. Porque lo que no es de recibo, señorías, es que con una mano apoyen la guerra y con la otra digan que no a las medidas que pone el Gobierno de España para paliar los efectos de una guerra que no avalamos.
¿Ustedes acaban de escuchar lo que ha dicho? Le exijo al Partido Popular que antes de finalizar la sesión nos diga qué va a votar. No solamente usted es un matón, es que tiene un tic dictatorial peligrosísimo, señoría.
S'ha presentat avui la nova línia de metro de Palma a Son Espases, operativa a partir de 2033.
Unirà en 10 minuts l'estació intermodal en l'Hospital de Referència i tindrà 7 aturades en total. Passarà per Son Pardo, per Son Rossinyol i arribarà fins al Secà de la Real. La presidenta Marga Proens confia que l'estat abon i el conveni ferroviari promès que permeti executar aquestes obres.
Jo espero que més aviat que prest el govern d'Espanya avanci en els compromisos que han expressat tant jo, el president del govern d'Espanya, com també el ministre Puente, a la visita que va fer aquí per la inauguració del passeig marítim.
I l'ampliació de l'aeroport de Palma agreujarà la crisi de l'habitatge.
És el que denuncia la plataforma contra aquestes obres. L'entitat afirma que l'ENS preveu incrementar la superfície dels aeroports d'Eivissa i el de Menorca amb més d'un 25%, i en el cas de Palma es preveu arribar